Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
El segon dispositiu de cribatge massiu de coronavirus de la ciutat acaba de tancar-se al CAP de Can Uriac, amb més de 600 proves PCR fetes durant el seu primer dia. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. A falta de dades d'avui, des de l'Institut Català de la Salut fan un bon balanç de la participació en el dispositiu, amb un alt índex de joves, que era l'objectiu de la campanya. Tot plegat en un dia en què ha seguit baixant el risc de contagi i la velocitat de transmissió a la ciutat, així com els nous casos confirmats per PCR. A l'altre cantó de la balança, un dels ingressats per Covid-19 al Taulí ha perdut la vida en les últimes hores.
En cultura, l'escriptor sabadellenc Miquel Cruz es veurà obligat a presentar la seva primera novel·la 5 mesos després de publicar-la arran del coronavirus.
La xica del Volei Playa va arribar a les llibreries a l'abril, però no es podrà presentar fins al mes que ve. Cruz assegura que la situació ha estat agradolça per ell.
Vols? Perquè d'una vegada he aconseguit publicar un llibre que portava molts anys intentant publicar, i aquest llibre doncs va costar d'acabar-lo. I ja et dic, per una banda content, per una altra banda doncs, decepcionat per no haver-lo pogut fer una presentació com cal, no? I veure la gent, i signar llibres, i tot això que fan els escriptors, no? Però bueno, és aquesta situació rara que ens ha tocat viure.
La primera novel·la de Miquel Cruz, a cavall entre el gènere policíac i el negre, es presentarà el 17 de setembre en un local del carrer del Sol.
En esports, Jaime Sánchez tornarà al centre d'esports Sabadell 4 anys després d'abandonar-lo.
El club ha anunciat la incorporació d'aquest central que la temporada 2016-2017 va arribar cedit del Real Madrid Castilla. Sánchez s'incorporarà demà als entrenaments amb la resta de l'equip, uns entrenaments que avui han estat marcats per l'absència dels 4 positius per coronavirus confirmats.
Són algunes de les notícies que us explicarem en els pròxims minuts amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 32 graus a Sabadell, temperatures que han tornat a pujar després d'un parell de dies de davallades. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? El mercuri seguirà pujant. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Dimecres, protagonitzat per l'ascens de la temperatura. A les 3 del migdia, la temperatura arreu del país és entre 3 i 6 graus més elevada que ahir a la mateixa hora. En general, domini del sol amb núvols d'evolució diurna a punts del prelitoral sense més conseqüències, també creixement d'algunes nuvolades al Pirineu i al Prepirineu i també a punts del Terç Oest que tampoc portaran precipitació. Al vespre, alguns núvols baixos a punts de la franja litoral. La temperatura, tal com dèiem, més alta. Vent de component sud, fluix moderat amb alguns cops forts al litoral nord, a punts de la depressió central i també del Terç Oest. Demà, situació força semblant, amb ambient dominat pel sol, núvols baixos a l'inici i al final del dia, i demà la temperatura encara podria pujar una mica més. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació tranquil·la, la xarxa viària més propera a Sabadell, però sí que trobem incidències en altres punts de la xarxa viària catalana. Per exemple, al Vendrell trobem retencions, circulació intensa a la C32 durant mig quilòmetre en sentit Tarragona arran d'un carril tallat per una avaria i derivat d'aquest tall d'aquest carril a la Nacional 340, també a l'alçada del Vendrell en sentit Tarragona, un quilòmetre de retencions. L'altre gran problema el trobem a Caldes de Malavella, on la Nacional 2A s'ha tallat en els 2 sentits de la marxa arran d'un incendi forestal que crema des de primera hora d'aquesta tarda. A aquesta hora encara hi ha una quarantena de dotacions de bombers treballant-hi. Passen 4 minuts de les 7. Entrem en matèria. El CAP de Can Uriac acaba de tancar fa escassos minuts el segon dispositiu de cribatge massiu de coronavirus a la ciutat. A l'espera de dades d'aquesta segona jornada, des de l'Institut Català de la Salut i des del mateix Departament de Salut, fan un bon balanç de la primera. S'hi van realitzar 612 proves PCR, és a dir, una mica més de la meitat de les que volien fer en els 2 dies.
Des de l'ICS consideren molt positiva tant l'afluència de la ciutadania com el funcionament del dispositiu, que va aconseguir cues inferiors als 15 minuts durant tot el dia. A més, el percentatge de les persones que s'han sotmès a les proves d'aquest dispositiu són joves, que era el públic objectiu d'aquesta segona tanda de cribratges massius a la ciutat. Concretament, es buscaven asimptomàtics d'entre 15 i 35 anys, 10 anys menys que en el dispositiu de Campoamor i les Termes. En aquella primera tanda de PCRs, els positius suposaven un 1,8%, una xifra que dona certa tranquil·litat als ciutadans que s'han desplaçat al CAP de Can Uriac, com és el cas de la Verònica.
Sí que ens anima, sobretot per ells, no? Per el jovent que surt per el carrer i tu creus que, bueno, que van protegits i tal, després veus les notícies i et diuen una altra cosa, també. Llavors això contrarresta una mica i et quedes més tranquil.
Independentment de les dades del dispositiu anterior, molts dels veïns de Can Oriach veuen les proves com una oportunitat per sortir de dubtes. Així ho expressava l'Elsa.
Doncs perquè m'agradaria saber si sóc asimptomàtica i si ho sóc, doncs posar-me en aïllament, no? I no contagiar la gent del meu voltant. Això és molt fluctuant, no? I potser avui ho tinc, demà no. Llavors, tranquil·litat, no sé, ninguna. Precaució, i per això vinc a fer-me la prova.
Alguns joves com l'Andrea han seguit totes les normes de prevenció del coronavirus, però creuen necessari fer-se la prova després d'haver estat uns dies de vacances.
Puc dir que estan molt en casa, com he estat, vull fer la prova per si cas, perquè així estem més segurs. Perquè així, com també s'hem anat de vacances, això és millor per nosaltres.
El dispositiu s'ha tancat en un dia en què arriben dades agredolces de l'evolució del coronavirus a la ciutat. D'una banda, el risc de rebrot de coronavirus segueix la tendència a la baixa iniciada dijous de la setmana passada.
I disminueix fins als 205,11. La velocitat de reproducció també baixa i se situa a l'1,12. Pel que fa als casos detectats al Taulí, la bona notícia és que no ha ingressat cap persona per Covid-19 i que els casos confirmats per PCR han baixat fins a 2. Per contra, un dels ingressats per aquesta patologia ha mort en les últimes hores. Al conjunt de Catalunya s'han registrat 611 casos nous de coronavirus confirmats per PCR en les últimes hores. El risc de rebrot és molt alt, 149,59, i es troba estable, però estancat. La setmana passada era ja de més de 150. La velocitat de propagació torna a pujar lleugerament, a 1,03, mentre que la setmana passada s'havia mantingut per sota de la barrera de l'1. Hi ha 641 pacients ingressats, 18 menys que en el balanç anterior, 129 dels quals a l'UCI, un menys.
Avui també hem sabut que Espanya és el país europeu amb més casos de coronavirus per cada 100.000 habitants en aquesta última quinzena, segons dades del Centre Europeu per la Prevenció i Control de Malalties.
La taxa espanyola és de 132,2 casos de Covid-19 per cada 100.000 persones, 3 vegades més que França i 13 cops més que Itàlia. Romania encapçala el rànquing de països amb més morts de Covid per 100.000 habitants, 3,1, seguida de Bulgària amb 1,8 i Luxemburg amb 1. Dels prop de 2 milions de casos positius de coronavirus detectats a Europa, 359.082 s'han registrat a Espanya, seguida pel Regne Unit, Itàlia i Alemanya. Pel que fa a les defuncions, en xifres absolutes, el Regne Unit és el país europeu on n'hi ha hagut més a causa del coronavirus, 41.369. Segons dades de l'OMS, els casos de Covid al planeta han arribat aquesta setmana als 21 milions i mig i les defuncions a nivell global s'acosten als 800.000.
No deixem de parlar de salut, però aparquem el coronavirus, perquè l'Hospital de Sabadell està realitzant una prova pilot per identificar nòduls que puguin ser indicadors de possibles càncers pulmonars en radiografies de manera automàtica. Es tracta del projecte Lucad Alert. El doctor Eduard Monzó, director del Servei de Pneumologia del Taulí, explica en què consisteix.
El que pretén és, amb un programari 100% automatitzat, identificar imatges que hi hagi amb una radiografia de tòrax que potencialment puguin ser un càncer de pulmó molt inicial, per tant, imatges molt petites que poden passar desapercebudes amb algú que faci la lectura de la radiografia, però per un altre motiu, no, malalts que no tingui cap símptoma respiratori que faci pensar que puguin tenir càncer de pulmó.
Segons les estimacions prèvies, el sistema podria detectar nòduls a les radiografies en un percentatge d'entre l'1 i el 2%.
Quan el programari estigui acabat de testar, ja es podrà implementar en qualsevol territori. El doctor Monzó posa un exemple concret amb una radiografia qualsevol.
Una radiografia que es fa per una fractura, per exemple, una fractura de costella, podria ser, en què es veu el tòrax, es veu el pulmó, per tant, però la radiografia s'ha fet per un altre motiu. Òbviament, el qui revisa la radiografia fonamentalment li preocupa la fractura i pot mirar també, mirarà també els camps pulmonars, el cor, però amb menys atenció que la fractura, que és el motiu de la consulta. I, per tant, alguna lesió petita pot passar desapercebuda amb aquesta lectura que es fa per un altre motiu.
El sistema és 100% automàtic i quan detecta un nòdul que podria ser cancerigen envia una alerta. El programari es troba en fase avançada, però s'està polint.
Ara estem en fase de creació del programari. El programari està molt avançat i totes les fases de prova són positives, però tenint en compte que aquests programaris també fan autoaprenentatge per ells sols a base de les imatges que de formació, d'entrenament que se li van subministrant, pensem que encara hi ha marge de millora per treure el màxim rendiment. No? Es tracta de tenir una eina que sigui el més precisa possible i el més eficaç, per tant, possible a l'hora de posar-la a la pràctica.
Entre un 1 i un 2% de les radiografies dels pulmons poden contenir aquestes imatges.
Aproximadament un 1 o un 2% doncs, de les radiografies poden tenir imatges d'aquestes característiques, cosa que no vol dir que siguin realment càncer, senzillament imatges d'aquestes característiques que justifiquen que s'examinin amb més detall. No? La majoria dels casos aquesta lesió no es confirmarà com a maligna, però algunes sí, i aquestes que es confirmen s'agafen o s'identifiquen en una fase molt, molt més inicial de l'habitual, cosa que fa que qualsevol tractament que es plantegi és molt més eficaç en possibilitats de curació total, està clar.
En el moment que es completi, ja es podria implementar en qualsevol territori.
Dos apunts més del dia, la jutgessa avala el tercer grau per al sabadellenc Jordi Cuixart.
La magistrada ha tombat el recurs que havia presentat la Fiscalia tant pel tercer grau del president d'Òmnium com d'Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Joaquim Forn i Jordi Sánchez. No obstant això, seguiran a presó de Lledoners fins que el Tribunal Suprem resolgui les apel·lacions.
Detingut el propietari d'un bar musical de Terrassa per agredir dos agents de la policia municipal de la població.
Els agents l'havien denunciat per tenir el local obert ben entrada la matinada, quan, segons les noves restriccions del govern per frenar la propagació de la Covid-19, l'hora de tancament és abans de la una. Els fets van tenir lloc quan una patrulla va observar que el bar, situat a l'avinguda Jaume I, es trobava en plena activitat a 4:45 de la matinada. Quan els agents van demanar al propietari que tanqués el local, aquest, entre insults i amenaces, s'hi va negar reiteradament fins al punt d'agredir a dos dels policies.
En cultura, la pandèmia de coronavirus obliga l'escriptor sabadellenc Miquel Cruz a presentar la seva primera novel·la 5 mesos després d'haver-se publicat. La xica del Volei Playa va arribar al mercat el mes d'abril amb l'objectiu de promocionar-se per Sant Jordi. No obstant això, el context n'ha impedit la difusió presencial, que no arribarà fins al 17 de setembre, una situació que ha deixat Cruz amb una sensació agredolça.
L'esperat moment de publicar la primera novel·la, després d'anys de feina, s'ha vist enterbolit pel fet de no haver-la pogut presentar en públic. Cruz ha admès a Ràdio Sabadell d'ell, aquest impediment li ha provocat una certa decepció.
El tema d'estar cara a cara directament amb els lectors doncs sí que ha sigut una decepció. A més, molta gent em pregunta, què? Quan faràs la presentació? Bueno, hi havia molts que deien, bueno, ja et compraré el llibre quan facis la presentació, però com que ha trigat tant, doncs alguns ja se l'han comprat. No? Sí que ha sigut això decepció, perquè després de tant temps doncs que em falli això, quan el més difícil era publicar-lo.
La presentació de la xica del Volei Playa serà el 17 de setembre, al carrer del Sol, però tampoc ha estat fàcil programar-la, malgrat que ja fa 2 mesos de la nova normalitat.
L'editorial ho va buscar perquè jo l'havia de fer a la biblioteca municipal, al Vapor Badia, però és que allà no saben quan podran reiniciar les activitats. Clar, doncs al final he buscat altres alternatives. I sí, amb moltes ganes de veure la gent, tanta gent que pregunta pel llibre, tanta gent que té ganes de que el signi. Pues sí, il·lusionat.
La xica del Borrell Playa és una novel·la policíaca on l'inspector dels Mossos, Eudal Banderas, investiga l'assassinat d'una noia trobada en una mansió de la zona alta de Barcelona. Cruz assegura que el llibre va més enllà d'aquesta trama principal i tracta problemes socials de la ciutat comtal.
Sempre m'agrada escriure crònica social. Jo, per exemple, pues, he llegit molt a l'Eduardo Mendoza quan escrivia sobre Barcelona, pues, a la ciutat de los prodigios. Ambientada a Barcelona pues, explicava el que passava a Barcelona, no? En aquell moment, com vivia la gent, els obrers que venien del sud, els emigrants que vivien en barraques, a Montjuïc. Narrava la crònica social del seu moment, pues, jo també ho faig.
Miquel Cruz ja està treballant en la segona entrega de les aventures de l'inspector Banderas. Ara creu els dits perquè la seva publicació sigui en un context més favorable.
Es el momento de seguir hacia adelante y las empresas son clave para la recuperación. ¿Qué cosas empiezan a ser diferentes? ¿Cuáles no cambiarán? En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos sobre cómo las decisiones que estamos tomando hoy empiezan a asentar las bases del mañana.
Podcast de Banc Sabadell amb Toni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
Aquest estiu no fem vacances.
Cada matí de 9 a 11
us proposem trepitjar el territori.
De nord a sud i de l'est a l'oest. Amb actualitat,
entrevistes,
seccions
i concursos.
obert per vacances.
El magazín d'aquest estiu a la teva ràdio de proximitat.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Fora de Sabadell i de la comarca hi ha altres notícies destacades de la jornada, com per exemple que el president de la Generalitat, Quim Torra, ha amenaçat en prendre mesures més dràstiques si persisteix l'evolució negativa de la Covid-19 a Catalunya.
Torra ho ha afirmat avui a les xarxes socials després de la reunió de seguiment de la crisi a la Generalitat i ha afegit que el país viu una situació complexa per la pandèmia. Amb tot, ha demanat màxima precaució a tota la ciutadania per protegir-se del virus.
El síndic de Greuges demana justícia que mantingui la mediació en conflictes familiars després de la pandèmia.
Per refer Ribó és important mantenir el programa telemàtic iniciat arran de l'esclat del coronavirus per facilitar la mediació gratuïta, malgrat que estava pensat només per 6 mesos. Pel síndic, el programa redueix la judicialització de certs assumptes de família i garanteix l'accés a la mediació a persones sense recursos.
Barcelona desallotja en una setmana 5.500 persones de l'espai públic per fer botellons i tramita 200 denúncies.
El tinent d'alcalde de Prevenció i Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, carrega contra la ciutadania i fa una crida a la responsabilitat i al civisme. Tot plegat després d'haver registrat 8.600 avisos a persones sense mascareta i haver tramitat 100 denúncies. En aquest sentit, també denuncia que s'ha agreujat l'ocupació d'habitatges.
Open Arms torna a fer missions al Mediterrani després de mesos de confinament i reparacions a bord.
El vaixell astral de l'ONG ha llevat àncores avui cap al Mediterrani central, en una missió d'observació i vigilància que s'allargarà unes setmanes. En paral·lel, un altre vaixell d'Open Arms encetarà una missió humanitària els pròxims dies que sortirà del port valencià de Borriana.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, defensa un diàleg intern a Bielorússia per resoldre el conflicte derivat d'unes eleccions que, diu, no són justes ni lliures.
A la reunió extraordinària del Consell Europeu d'aquest dimecres, Sánchez ha reclamat al govern d'Alexander Lukashenko la fi de la violència i l'alliberament dels detinguts arbitràriament empresonats. En aquest mateix sentit s'ha posicionat la Unió Europea, que no reconeix les eleccions a Bielorússia i imposarà sancions dirigides als responsables de la repressió.
I un últim apunt, la Fiscalia Alemanya sospita que un home que ha ferit 6 persones en 3 accidents de cotxe tenia motivacions islamistes.
L'individu hauria ferit 6 persones, 3 de les quals han estat greu, aquest dimarts al vespre, una autopista propera al centre de Berlín. El Ministeri Públic ha explicat avui que el detingut pels fets té 30 anys, és iraquià i té problemes mentals. A banda, descarten que els accidents hagin estat fortuïts.
Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Una de les necessitats que tenia el centre d'esports era la de reforçar la posició de central i avui el club l'ha cobert amb la incorporació d'un vell conegut a la nova Creu Alta, Jaime Sánchez. El defensa dretat torna a Sabadell 4 anys després. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen. A la temporada 2016-17 va arribar cedit pel Real Madrid Castilla. La fortuna, però, no li va somriure en aquell moment i una greu lesió que ja arrossegava el va deixar fort de combat no només tot aquell any, sinó durant un llarg període. Per sort, els últims 2 anys ha pogut trobar una regularitat que necessitava. Amb el filial del Valladolid ho ha jugat pràcticament tot enguany, incloent-hi el partit de play-off davant el Barcelona B. Ara la direcció esportiva arlequinada confia en ell de nou en l'any del retorn a segona divisió, categoria on, per cert, no ha arribat a debutar aquest jugador. Sánchez ja es troba a Sabadell i la idea és que s'incorpori demà als entrenaments, en la que serà segona sessió del curs. El central gadita és la quarta incorporació que fa el centre d'esports en aquest mercat, després de les arribades de Víctor García, Diego Fuoli i Pierre Cornut.
Mentrestant, avui la plantilla del centre d'esports ha realitzat el primer entrenament de la temporada a Sant Oleguer. La sessió està marcada per l'absència dels 4 positius anunciats avui.
Els primers tests PCR, el realitzat dilluns, han donat aquests 4 casos, 3 del primer equip i un del filial, que s'hauran de confirmar en un segon test que tindrà lloc el dilluns. Fins que tota la plantilla no sàpiga aquest nou resultat, els entrenaments com el d'avui hauran de ser individualitzats. Seguint l'ordre del calendari, demà a primera hora tocarà passar les revisions mèdiques i després a 1:15 del migdia presentació de la nova equipació arlequinada. A finals d'aquesta setmana s'iniciaran les obres de la nova Creu Alta per adequar l'estadi als requeriments de la Lliga.
Encara en futbol, el Sabadell Nord 2020-2021 està en marxa des d'ahir. Mig any després, l'equip es va poder tornar a exercitar en un barri, el de Can Uriac, sotmès al cribatge massiu, com us explicàvem. Tot i això, i prenent totes les mesures pertinents, els arlequinats van poder finalment realitzar la primera sessió del curs.
Recordem que el Sabadell Nord va intentar fer unes sessions d'entrenament a finals de juliol, però es van haver de suspendre a causa de la situació de rebrots a la zona. El club ha intentat que tota la plantilla aprofités les proves massives per comprovar si els jugadors i cos tècnic eren positius, però el protocol estricte ho ha impedit, amb un cribratge dedicat només a la gent del barri. Ho explica el tècnic Pablo Becerril.
Sí que sé que hem trucat al CAP, i a nivell particular, per preguntar que... per comentar que érem un equip i que del Sabadell Nord, que participàvem en activitat en el barri, i ens van dir que les normes eren que s'havia enviat un missatge a les persones que hi residien en un grup d'edat determinat, seguint els protocols que havia fixat Sanitat.
En tot cas, la idea que té el Sabadell Nord és la d'anar intensificant els entrenaments a mesura que la plantilla vagi agafant el to. Ahir d'entrada, una sessió gairebé normal.
Vam fer una sessió normal, es van prendre totes les mesures, es van dividir en vestuaris diferenciats, es va prendre la temperatura a l'arribar, els que no som jugadors tots anàvem amb mascareta, manteníem la distància. Bueno, vam fer tot el que vam poder amb els protocols que es fan servir per la pràctica de l'esport i per la societat en general. Ara fer-ho per separat i amb sessions individualitzades trobo que no té sentit, perquè en dues setmanes estarem amb la mateixa situació. Per tant, doncs, bueno, vam fer l'entrenament normal i corrent del que hauríem fet en la situació normal.
El 2 de setembre, primer amistós, si no hi ha cap contratemps, davant del Molins de Rei.
En voleibol, el Club Natació Sabadell afrontarà el campionat una temporada més amb els seus dos primers equips sèniors a primera divisió. El masculí, tot i assolir l'ascens a Superliga 2, va haver de renunciar per falta de finançament.
El tècnic Jordi Fernández ja va dir que estaven treballant amb la confecció de la plantilla des de fa temps, pensant que efectivament s'hauria de fer per repetir any a primera. De fet, el club ja ha anunciat alguna incorporació, com la del col·locador Aleix Arina. De la mateixa forma, el femení ha confirmat dues cares noves, Tania Boele i Camila Olmeda. El seu tècnic, Hugo Tuzzo, valora la nova plantilla que tindrà entre les mans.
Hay dos jugadoras que venían siendo habituales en la plantilla y sobre todo en el 6 titular que lo dejan. Una es María Aparicio, que se va a hacer su primera experiencia fuera de Cataluña, se va a Torrejón a Superliga 2. Y la otra es Casa, que también es otra de las chicas de Manresa que teníamos nosotros todas esas temporadas, que venían haciendo un muy buen papel, así que bueno, serán reemplazadas con gente más joven que viene con mucha ilusión, con muchas ganas, y a ver cómo terminamos de cerrar la plantilla, porque todavía no está cerrada del todo.
La primera femenina està prevista per arrencar el cap de setmana del 10 d'octubre i el Natació Sabadell jugarà a les Illes Balears contra el Mallorca. Pel que fa a les expectatives generals, Gotuzzo opina que les seves jugadores tornaran a ser competitives.
Seguramente, eso no lo dudo, creo que va a ser un equipo luchador y muy trabajador el que estamos armando. Y después los resultados, bueno, es un condicionante que no podemos calcular a esta altura, pero sí que es cierto de que yo tengo mucha ilusión puesta en esta plantilla y creo que lo va a hacer bastante bien. Ahora, ¿en qué puesto terminaremos? No lo sé, pero seguramente daremos mucha guerra.
De la seva banda, el masculí també s'entrenarà el mateix cap de setmana, en el seu cas, a Barberà.
Sis minuts per dos quarts de vuit, posem punt final al Notícies Vespre d'aquest dimecres 19 d'agost, recordant-vos que tot el que us hem explicat aquest temps ho podeu trobar al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més notícies a 94.6 demà a partir de les 10 amb els butlletins horaris. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.